Fem salut amb el Parc Taulí.
I en els últims 10 anys el consum de tabac a Catalunya ha baixat prop d'un 6%, unes xifres que no satisfan els experts, ja que prop de 9.030 morts anuals estan relacionades amb el consum de tabac, el que suposa que un de cada 6 morts es relaciona amb aquesta pràctica. També el consum de cigarrets al carrer ha sigut objecte de debat, i és que el Procicat prohibeix fumar sempre que no es pugui respectar una distància mínima interpersonal almenys de 2 metres. A tot això s'ha de sumar que, segons una enquesta del Comitè organitzador de la Setmana Sense Fum, el 40,6% de les persones creu que fumar augmenta molt la gravetat de la Covid-19. Amb aquestes dades a la mà, es va crear la xarxa d'hospitals sense fum, que des del 1999 el que fa és difondre tota aquesta informació per augmentar l'ambient saludable de les persones. Fins a 86 centres hospitalaris s'hi han adherit i el Parc Taulí n'és un. I avui en volem parlar al Fem Salut, i per això el que fem és conversar amb la Rosa Maria Serrano, del Servei de Prevenció del Taulí. Bon dia.
Bon dia, Raquel, i bon dia a tothom.
A veure, que tenim moltes ganes avui de fer sensibilització, no?, d'aquest tema, que sembla que cada any, durant la Setmana Sense Fum, doncs piquem pedra, però encara queda molt per fer. Explica'ns això, quina és la funció d'aquesta xarxa catalana d'hospitals sense fum.
Doncs aquesta xarxa el que té com a objectiu és poder assessorar, no?, els centres sanitaris que estan, com tu ben has dit, adherits a aquesta xarxa per implementar totes les mesures de poder de control del tabaquisme, que asseguri això, un ambient dintre d'un hospital i dintre dels diferents centres sanitaris de saludable per tothom, per la gent que treballa, pels usuaris que venen a visitar-se i per als pacients que estan ingressats.
Perquè ara mateix, quin és l'ambient? És saludable el Parc Taulí en aquest àmbit o encara queda també molta feina per fer?
Podem dir que sí que és saludable perquè està, està amb la difusió que es fa, no?, any rere any, i a més adherits, que portem molts anys ja a l'hospital Parc Taulí adherit a la xarxa des de 2006, però sí que és veritat que encara queden coses per fer i és bo de poder estar sempre amb una millora, no?, contínua.
En aquest sentit, quins són els beneficis, no?, que rebeu, doncs, el formar part d'aquesta xarxa?
Sempre tenim formar part d'aquesta xarxa, la veritat és que ens donen també la que els treballadors puguin estar formats. Hi ha cursos també en línia, en xarxa, perquè els treballadors es puguin adherir a través de lo que és la formació dels nostres treballadors, per totes les persones que vulguin saber més d'ajudar al usuari, al pacient, de deixar de fumar. I després també sí que és veritat que tenim que fer tot un self-audit, no?, de veure si uns ítems d'una sèrie d'estàndards complim com a hospital que estem adherits a aquesta xarxa, no?, en quant a formació, en quant a comunicació, no?, d'informar a totes les persones que com a treballadors també venen a treballar al nostre hospital, doncs el compromís que té l'organització de que estem en un ambient sense fum, que s'ha de respectar, òbviament.
Parlem de les activitats, no?, que es faran també per celebrar justament aquesta setmana.
Exactament. En aquesta setmana sí que ens hem reunit així un comitè que formem part dintre de l'hospital amb diferents representants de l'hospital, i en el qual, dintre d'aquesta setmana nosaltres hem marcat un dia per fer aquesta difusió i fer-nos fer més visibles a la població que ve a visitar-se, i aleshores el dia nostre ho avanço perquè la gent s'animi a poder venir, i tant a lo que és al nostre recintre, al Parc Taulí, com a l'ambulatori, que fa el centre d'atenció primària, que és Can Rull, perquè totes les persones que es visitin aquell dia puguin tenir, que serà, nosaltres farem la taula i farem les activitats concentrat en un dia, que serà el dijous 27 de maig, i en el qual posarem tota una carpa, perquè posar tota la, fer un consell breu de la gent que se pugui apropar i que estigui interessada en deixar de fumar. Moltes altres anys és perquè potser té un familiar que fuma i és la persona que s'apropa per dir pues jo vull que el meu fill, el meu pare, no, puguin deixar de fumar. I després, doncs no perdre tampoc de que deixar de fumar és un, com tu ben has dit, no? És el fet de que deixar de fumar és un dels riscos que està forma part de moltes malalties cardiovasculars i també neoplàstiques, tumorals. I el fet de que també no només és deixar de fumar, sinó fer un compromís de fer un exercici físic. En aquest dia tindrem també la col·laboració del Servei de Rehabilitació amb fisioterapeutes experts i formats en la marxa nòrdica, per així tenir també una activitat física que no només per això, per deixar de fumar, i després també podem oferir pues això, pues una alimentació saludable, com ser la fruita. Això també tindrem en aquesta taula que formarem, en aquesta carpa, dintre de lo que és el hall de l'hospital. I després també amb una bona idea que vam tenir lo que és el servei de salut mental, de posar que això s'ha de fer com un gran recipient on posar també tot de borilles, perquè això és un molt impactant en el qual les persones poden veure de que, ostres, quantes borilles n'hi ha i a més el contaminant que és pel medi ambient. O sigui, el compromís de que pensar de que una borilla, unes borilles, triguen, si no recordo malament, uns 25 anys, no? En poder-se desfer del medi ambient. Aleshores, pues, bueno, fer aquests missatges, no? Pues, suposo que també pot ser una cosa important.
Doncs això, anar picant pedra, no?, per sensibilitzar, emmarcar molt clarament que el dia 27 de maig serà doncs el dia que us proposeu doncs a fer tota aquesta campanya i activitats de conscienciació. No sé si creus que arribarà un dia en què el consum de tabac sigui residual o gairebé inexistent i que no calgui, no?, doncs fer aquestes setmanes de conscienciació.
Jo penso que sí, que és com tot. La veritat que si mirem xifres de fa 20 anys, doncs clar, millor teníem xifres de que les persones fumaven vora un 40%, un 50%, no? Tots ens recordem, els que tenim ja una edat, no? De que es fumava, òbviament, en els centres hospitalaris, centres de salut, inclús, jo que tinc ja també una edat, doncs, inclús en el col·legi, no? Els mestres, s'ha avançat moltíssim, però sí que és veritat que encara queda de dia a dia i totes les campanyes que es fan orientades a la infantesa, no? a les adolescents, doncs també s'ha fet moltíssima feina en aquest sentit, perquè el principal és que el jove no comenci a fumar. O sigui, és la millor prevenció que podem tenir. I després totes les ajudes ofertades per la població que vol deixar, que està fumant i que vol deixar de fumar. Com tots sabem, clar, la cigarreta porta una substància que és la nicotina, que es produeix una addicció tant física com psicològica, no? I aquesta substància addictiva, doncs, òbviament, té una capacitat d'addicció que la persona, quan ho prova, doncs, de seguida i continua provant, es pot doncs, adherir-se, no?, a aquest consum tòxic. I per això...
De fet, les dades demostren que durant la darrera dècada, no?, doncs el consum de tabac ha baixat prop d'un 6% i en l'últim any gairebé un 2%. Sí. Però clar, evidentment aquestes dades no són suficients. Què és el que passa? Per què falla? No? Perquè encara, doncs això, fins i tot els joves, que tenen molta més informació que altres generacions, doncs també doncs, continuen consumint doncs, això, el tabac.
Sí que és veritat, és això, si pensem per què es fuma, no?, la població, doncs pues a vegades t'ho diuen, no? Encara que el jovent tenen moltíssima informació, i repeteixo que les escoles fan una feina fantàstica de prevenció, perquè la veritat que nosaltres que portem els adults que volen deixar de fumar, moltes vegades quan preguntem quina és la teva motivació per deixar de fumar, i diuen, no, és que els meus fills m'ho han dit, no? Papà, mamà, no vull que et moris, deixa de fumar, o sigui, han fet una campanya molt important, i els joves ho tenen, els nens petits ho tenen molt clar. Quan ja arriben a l'adolescència, sí que a vegades, doncs això, el fet, no?, de ser adolescents, de provar la pressió de grup, la imitació, també és veritat que hi ha ambients de que n'hi ha més consum de tabac i després també que és molt accessible. Encara que la publicitat s'ha fet una campanya també molt bona de que no veiem, no, una publicitat ni els mitjans de comunicació, però bueno, que sí que veiem de que les persones a vegades el que volen és pues això, experimentar, no? I sí que és veritat que durant que té la nicotina és un esforç, és una sensació de plaentera, no? Perquè la nicotina, pues clar, afecta a nivell del sistema nerviós central, va molt ràpidament als receptors que tenim al cervell i aleshores pues dona un efecte de plaer, no? I de reforç. Per això que i les tabacaleres, si em permets dir-ho, Raquel, pues també saben, no? Com modificar la química per les propietats de la cigarreta sigui també més addictiva.
En aquest sentit, creus que les institucions públiques també podrien fer més per doncs, evitar el consum de tabac? Perquè, per una banda, doncs, té aquest impacte, no?, a la nostra salut i al medi ambient, però també és veritat que generen molts impostos.
Sí, la veritat és que sí, que bona pregunta. Un fet de poder reduir el nombre de fumadors és augmentar el que costa el tabac, no?, les mesures. Però sí, la veritat és que aquesta pregunta està claríssim, de que per una part és una cosa que la té la doble vertent, no?
De totes maneres, també hi ha molts mites, no?, sobre el tabac que potser podríem doncs, trencar alguns estereotips, no? Per exemple, ara també se'n parla molt de la cigarreta electrònica, no?, que sembla que és menys nociva, ho és o no?
La veritat és que les últimes així publicacions no és que sigui menys nociva perquè porta substàncies, alcohols i tot això que no sabem ben bé quines característiques o quines efectes poden produir al pulmó. Uh-huh. A part, la cigarreta electrònica sí que és veritat que té una cantitat, algunes és perillós pel jovent perquè tenen unes formes molt atractives. Si s'ha vist, no només és la forma aquesta allargadeta, sinó que potser tenen forma d'un pen o com si fos una capsa, i són molt atractives a nivells visuals, i això pot ser perillós perquè, clar, porten nicotina i aleshores la manera d'inspirar aquesta cigarreta, que és tu quan inspires cremes el cartutxo, que no saps ben bé també l'efecte de totes aquestes substàncies que pot tenir la cigarreta, doncs pot ser de perjudicial a la persona que ho consumeix.
També es diu que moltes vegades que fumar doncs, és només un mal hàbit i en realitat és una addicció, no?
Exacte. És una malaltia i podem dir, ara que parlem, òbviament, de les circumstàncies que estem vivint, és una epidèmia, o sigui, en el sentit de que afecta pues, a moltíssima població que s'envolta. No només al món occidental, sinó, òbviament, al món en vies de desenvolupament, doncs les tabacaleres també estan actuant allà que no n'hi ha, potser, una xarxa catalana d'hospitals sense fums o una xarxa de salut important, doncs està castigant molt en aquest aspecte, per tenir més persones que són addictes al tabac.
També es parla molt de que pocs cigarrets al dia, no?, que no fan mal.
Això, Raquel, sí que és veritat que ho diuen, però la veritat és que en el tabac no n'hi ha cap dosis que no sigui dolenta. I això depèn molt de les persones, però no podem dir una cigarreta no passarà res, no. El consell sempre de salut, sempre i en tots els mitjans, és zero cigarreta, és deixar l'hàbit de tabac.
També es diu que els fumadors, no?, només perden un parell d'anys de vida i em sembla que són molts més.
Sí, el que està així dit és que pues això, són entre 5-10 anys les publicacions que puguis així llegir, tant de la xarxa com a l'Agència de Salut Pública, doncs és això, que l'esperança de vida està més baixa, és al voltant d'uns 10 anys, però no només tenim que pensar en l'esperança de vida, sinó també en la qualitat de vida que tenim, que els efectes que pot produir-te el tabac. El fet de que tu no puguis respirar, o sigui, quan veus una persona que no respira bé, que es cansa, que té una pesadesa a les cames, la circulació no va bé, té una friardor a les extremitats i moltes més coses de símptomes que pots tenir, doncs aleshores dius, quina vida, no?, pots a lo millor tenir amb el fet de continuar fumant.
I, per últim, que el fum ambiental no mata, no? I jo crec que els fumadors passius, doncs, evidentment, també doncs, acaben doncs, això, tenint el seu efecte, no?
Sí, això, Raquel, és ben cert, perquè és el que es diu el fum aliè. Per això les campanyes tan importants, a partir de la llei de l'any 2010, doncs de que no fumar en espais públics on hi hagi doncs per això, persones, nens petits, als parcs, no? Els restaurants, els bars, això ha sigut molt important i no, també no es tenim que oblidar de cap manera dels treballadors que han treballat en aquests ambients de tabac, de les discoteques, els bars, els restaurants, que són persones que potser no han fumat però han sigut fumadors alier, o també la persona que fumava a casa i els familiars, no? El teu entorn, o quan anaves a un casament, a una comunió, i que tothom fumava, a vegades per desconeixement no se sabia tant com és el perjudicial que és ara, però clar, hi havia nens, hi havia persones grans, hi havia persones malaltes, i per això el fum alier també produeix malaltia.
Per això doncs, ha estat important, no?, totes aquestes campanyes, malgrat doncs, l'impacte que van generar en el seu moment, però que després doncs, hem vist, no?, les conseqüències. Sí. No sé també com ha afectat el fet de també doncs, les recomanacions i la prohibició de fumar al carrer durant també la pandèmia per aquesta malaltia, per el coronavirus. No sé si ha tingut un impacte, si teniu xifres.
La veritat, respecte a lo que és el confinament, te refereixes?
Sí.
Lo que és el confinament sí que he buscat així alguna informació, sí que n'hi ha alguna enquesta i dades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en la qual que si persones que potser fumaven han deixat de fumar en un percentatge d'un 8% o així. I després hi ha una enquesta del Ministeri de Sanitat que també les persones que fumaven doncs inclús han deixat de fumar un 10%. Mm-hmm. I després, en el que és a l'exposició al tabac, a l'aire ambient o el tabac aliè, sí que és veritat que moltes persones que deien que estava exposada al tabac, amb el confinament sí que no han estat. Perquè ja, clar, òbviament hem estat confinats, hem guardat la distància i això, doncs la persona, a l'hora de contestar-ho, aquestes enquestes, tant del Ministeri com doncs, ho han fet palès.
Parlem del perfil també de consumidors, no?, de tabac, perquè hem vist que hi ha diferències entre homes i dones.
Sí, per lo que són les enquestes així, sí que és veritat que les dones comencen a fumar potser així més tard, i entre els joves sí que és veritat que les enquestes així que n'hi ha d'estudis del Ministeri, doncs sí que les noies fumen més que els nois en les últimes enquestes que n'hi ha, però vamos, que ara lo que tenim és que potser deixen de fumar progressivament. Òbviament, els dos sexes, eh? No n'hi ha gaire diferència, però sí que és veritat que dones més grans continuen fumant.
Per això és important, no?, com abans comentaves, totes les campanyes de prevenció que es fan a instituts i a col·legis, no?, també per intentar doncs, això, doncs, a disminuir l'impacte, sobretot entre els homes joves, no?, fumadors.
Sí, exactament. Sí, sí.
Parlem també dels tractaments, no?, de quines possibilitats tenim si volem deixar de fumar per als nostres oients, no?, per tota la gent que ens segueix a través de la 94.6 i també per al nostre perfil d'Instagram i del Partaulí. Quin consell donaries? A veure.
Sí, mira, en qüestió del tractament, sí que és veritat que al gener de 2020, com ja sabeu, se va publicitar que es va aconseguir que es pogués receptar per recepta aquests tractaments, el que és el Zintabac i el que és el Champic. Els dos tractaments són comprimits i aleshores estan financiats en part per la Seguretat Social i després tenim el que són els pegats de nicotina, que aquests no estan financiats perquè la xarxa, el departament, no sé ben dir-te, no consideren com un tractament, sinó que és un tractament substitutiu, és nicotina. Les pegues de nicotina. I la veritat és que, bueno, que també ha sigut un pas més de que la persona s'ha animat, la persona que vol deixar de fumar, el fet de que estigui financiat una part, perquè és el que la persona ha de pagar el 60% del Zintabac o el que és el Champis, la breniclina, doncs això també ha sigut un pas perquè la persona decideixi deixar de fumar.
Perquè doncs, és car deixar de fumar o al final surt a compte també?
La veritat és que surt a compte, perquè si nosaltres calculem, per exemple, una persona, jo això us ho explico a algun treballador, no? I fem, quan la persona porta 3 mesos sense fumar, doncs fem comptes i diu, doncs mira, tu fumes, doncs això, 20 cigarretes al dia, durant 3 mesos seria, doncs això, 20 per 90 dies, i aleshores t'has estalviat a la teva salut 1.800 cigarretes. I fent comptes, doncs això, t'has estalviat, doncs, o sigui, tot això, 1.800 cigarretes, representa que són més de 400 euros.
Imagina't.
O sigui que, i el tractament, doncs, òbviament, surt més barat. Sí, sí.
I clar, a la llarga vas fent números, no? I evidentment, doncs, surt rodó deixar de fumar.
Sí.
Parlem de les recaigudes, no? Perquè hi ha molta gent que a vegades, doncs, es desanima i no passa res, no?
No, la veritat és que no. Les recaigudes sempre ho tenim que veure com un, bueno, com un repte, en el sentit de que pues, tot aquest punt, moment que has estat sense fumar, ho has de veure com una cosa positiva. I després, si has recaigut, has de valorar la persona, no? Per què has recaigut? Quin ha sigut, a lo millor, el punt feble? I què podries fer per sortir més enfortit? O sigui, en aquest sentit és dir-ho, no veure com un fracàs i jo no podré, jo sóc dèbil, no, això la persona s'ho ha de treure del cap, no n'hi ha cap persona que sigui dèbil, tu sempre t'has de veure, a reflectir a la persona, de dir quines són les teves fortaleses, no? Què creus tu que has fet a la teva vida i què ho has fet? A millor persona és que, això t'ho han de dir, el pacient, el treballador, l'usuari, i te diu, pues mira, jo estic molt orgullós, per exemple, no havia pogut estudiar a la meva època i ara he pogut estudiar de gran. Doncs això és una cosa molt positiva, veus? És una fortalesa que tu tens de que el que et proposes ho pots aconseguir. I, bueno, coses així de que la persona no se senti malament, sinó que el fet de deixar de fumar és un camí que hi ha persones que ho deixen en el primer intent, hi ha persones que ho deixen a la tercera, a la quarta, però tot el moment que ha estat sense fumar ho ha de veure com una cosa positiva. Qui no intenta, no s'arrisca.
Evidentment, totalment positiva. En aquest sentit, i per recapitular, doncs això, donem alguns consells, sobretot també recordem que el dia 27 es farà aquesta carpa, no?, amb material i amb informació, doncs, per prevenir, doncs, evidentment, el tabaquisme en aquesta setmana sense fum. I, a més, doncs això, dona'ns alguna altra xifra, algun altre raonament, doncs, perquè els nostres oients, doncs, facin el gest, no?, i canviïn, doncs, aquest hàbit, perquè realment també, doncs, és un hàbit molt social, no?, i moltes vegades al principi costa, no?
Sí, sí, la veritat és que no és un hàbit, no?, o una malaltia que pot costar, però sempre s'ha de veure, doncs, això, la balança, no?, el motiu de per què continues fumant i per què et planteges deixar de fumar. I aleshores, en aquesta balança és la que t'ha de decidir, doncs, bueno, jo vull estar doncs, això, sense tabac, viure en un ambient sense fum, que el medi ambient també es pugui garantir, que els meus entorns, la meva família, les meves amistats també estiguin sense tabac i tenir un ambient, doncs, això, el més pur possible, evitar les malalties, que jo pugui evitar, que estigui a la meva mà, perquè hi ha altres malalties que, òbviament, no estem a la nostra mà, però el que és el consum del tabac, si és una cosa que podem treure.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Maria Serrano, del Servei de Prevenció del Taulí, per això, doncs, avui, per intentar, doncs, fer tota aquesta difusió sobre, doncs, aquesta malaltia, sobre el consum del tabac, que genera, doncs, això, com hem dit, 9.030 morts anuals relacionades amb el seu consum, i per això ens semblava molt interessant també donar alguns consells. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.